mantenidor, l'espai dels oients del món a RAC1. Si ens voleu fer arribar les vostres reclamacions, queixes o propostes, ja ho sabeu, al món arroba RAC1.net 902-47-700 o bé via Twitter o Facebook del món a RAC1. Avui ens preguntem, les multes de trànsit es poden recórrer? De què serveix l'opció que de vegades ens dona l'administració de posar en dubte una sanció? Realment, de què serveix reclamar? D'aquí uns instants comencem amb les vostres trucades i els correus electrònics. Abans, deixeu-me que saludi el José Francisco Reyes, que és advocat expert en temes de trànsit. José Francisco, bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes gràcies. La pregunta és, de què serveix recórrer? Hi ha alguna possibilitat de que puguem anul·lar la multa?
Anem a veure. Sempre hi ha possibilitats i convé assessorar-se sobre la possibilitat de recórrer o no una denúncia. Normalment, avui en dia, realment les autoritats compten amb mitjans tècnics que cada vegada dificulten més el poder recórrer, perquè sovint ens trobem que ja no es cometen tantes errades com abans a nivell formal, per carència de dades, els butlletins de denúncia, etc. Donat que avui en dia les autoritats actuen amb PDAs i mitjans electrònics que tenen molt taxat que han de posar. Però sí que s'han de tenir tres o quatre punts claus per saber quan es pot recórrer, perquè la denúncia està molt formulada o no, i sobretot tenir molt clar quin és el procediment.
Val,
que són dades molt bàsiques.
Digue'ns aquests quatre punts claus que qualsevol que tingui a casa seva una multa i es plantegi recórrer-la ha de mirar per comprovar si val la pena o no fer-ho.
El primer a tenir molt en compte són els plaços. El fet d'interposar les al·legacions fora de plaç és el primer motiu que donarà lloc a que l'administració es desestimi les nostres al·legacions. El fet de presentar un dia tard suposarà que ja no hauran de recórrer sobre el fons dels fets que recorrem, perquè les al·legacions es desestimaran per extemporànies. Llavors hem de saber que tenim, per norma general, 20 dies per fer l'escrit d'al·legacions des del que se notifica la denúncia, si és una denúncia que se'ns dona en mà en el moment d'haver comès la infracció. Si se notifica el domicili, per llei tenim 15 dies, tot i que és cert que les autoritats estan utilitzant els 20 dies genèrics que es dona també quan te la notifiquen en mà.
Aquí hi ha una cosa que et voldria preguntar. És just que l'administració em faci perdre la possibilitat de pagar amb bonificació si jo vull fer una al·legació? És a dir, si jo pago abans de 15 dies, em dona la possibilitat de pagar menys. Però si faig una al·legació, segur que aquests 15 dies m'han passat. Llavors he perdut la possibilitat de la bonificació i hi haurà molta gent que dirà prefereixo pagar menys que no pagar res si al final l'al·legació no sortís bé, no?
Exacte. Home, jo des del meu punt de vista personal no ho trobo just, però és un recurs legal que ve aprovat ja des de fa molts anys. Això no és una novetat. I hem de ser conscients que sí, que si volem presentar al·legacions hem de renunciar al pagament de la denúncia amb bonificació.
Va. El primer tema que ens deies que ens havíem de fixar és sobretot en els terminis d'aquesta multa. Quins són els altres tres que recomanars?
Mira, s'ha de mirar molt bé el contingut de la butlleta de denúncia o, si no es notifica en el moment de fer la infracció, en el contingut de la notificació de denúncia que arribarà al domicili. Aquí s'ha de el contingut que ha de tenir legalment aquesta butlleta o la notificació és la identificació clara del vehicle infractor, i si te la donen en mà, la identificació clara de la persona que fa la infracció. S'ha d'identificar l'agent denunciant mitjançant el seu número d'agent. S'ha d'identificar els fets que es denuncien fent una breu descripció, el precepte infractor que suposen aquests fets. S'ha de fer constar la sanció que es proposa i els punts que ens atrauran. I bàsicament aquests són els fets
que s'han de tenir. Els punts que nosaltres hem de mirar que estiguin bé a la denúncia, que el vehicle estigui identificat, que la gent també, que els fets denunciats, que ens posin sobre la taula quin és el principi, diguem-ne, que hem vulnerat, i després també la sanció.
I molt important, perdona, el lloc on es comet la infracció, on es fa la denúncia.
Què passa quan algú se li endú el cotxe a la grua i ja l'ha d'anar a pagar per poder-lo treure? Ja no pot recórrer res, perquè si tu no pagues, la grua no et dona el cotxe. Per tant, és molt més difícil embrancar-te en un procés perquè et tornin els diners quan tu ja els has hagut d'avançar i després esperar que l'administració et respongui. Estem davant d'una altra d'aquelles coses que, diguem-ne, són injustes?
Sí, a veure, s'ha de diferenciar. Quan es retiren el vehicle i tu vas a buscar-lo al dipòsit municipal, tu el que estàs avançant és la taxa de recollida i dipòsit del vehicle. La multa, la denúncia en si, te l'han de notificar en el seu moment. I tu tens l'opció, igual que en els altres casos, de fer al·legacions o pagar-la en bonificació i renunciar a presentar aquestes al·legacions.
Quins usuaris són els que més reclamen multes?
Avui en dia, jo crec que sobretot professionals del transport, que donat la saturació de vehicles que té Barcelona, sovint han d'aturar els vehicles en llocs on no són previstos, sovint les zones de càrrega i descàrrega estan molt plenes i acaben parant en doble fila, a xaflans, a zones a carrils de circulació. Jo crec que avui a d'avui aquests són els que més s'estan consultant sobre la possibilitat o no d'interposar recursos.
Hi ha diferència entre recórrer una administració a una altra, per exemple la Diputació, l'Ajuntament?
A veure, no tant pel contingut, sí, potser uns donen més facilitats que altres per accedir al contingut de l'expedient sancionador. Per llei, tothom ha de tenir dret, mitjançant compareixença personal o d'un representant legal, d'accedir al seu expedient i comprovar coses com la butlleta de la denúncia, la fotografia en cas que hi hagi, tant per estacionament com per accessos de velocitat, el cinemòmetre en casos d'accessos de velocitat. I aquí sí que t'adones que hi ha administracions que ho posen molt fàcil i administracions que dificulten més la compareixença mitjançant un representant legal.
Quines ho dificulten més, per exemple?
Avui en dia espero no amestar-me amb ningú, però l'Ajuntament de Barcelona està posant els professionals molt estrades, tant advocats com gestors administratius, tenint seriosos problemes per obtenir la informació que volem. No per funcionaris, que t'ajuden en tot el que poden, però sí per les directrius que reben dels seus superiors.
Estem rebent moltes queixes, de persones que s'han trobat amb multes de trànsit que consideren que són injustes. Avui, aprofitant que està amb nosaltres el José Francisco Reyes, que és advocat expert en multes de trànsit, ens les podeu fer arribar al 902-47-700, al Twitter, al Facebook del Món RAC1, o bé escrivint al mon@rac1.net. Obrim línies. La primera de les trucades és de l'Alexandra. Hola, Alexandra, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu diràs, Alexandra.
Mira, intentaré ser breu. Nosaltres teníem el cotxe aparcat en el nostre lloc de resident, amb el tiquet corresponent, i cada dia no utilitzàvem el cotxe. La nostra sorpresa va ser que al cap de 5 dies anem al cotxe, no hi és, trobem el tiquet de que se l'ha emportat la grua, anem a recollir-lo, i a part de la multa i del gasto de la grua, també ens cobren el temps de pàrquing que ha estat aparcat. El motiu, poda d'arbres. Van vindre a posar els arbres i el cotxe el van retirar sense cap avís, sense cap tipus de res més. Hem fet la reclamació pertinent, vam pagar naturalment, hem fet la reclamació pertinent, això era el mes de desembre passat, no tenim cap tipus de contesta per l'administració, anem a reclamar i continuen sense dins de res de res. Llavors, a mi, un cotxe que està ben aparcat amb el seu tiquet, amb tot, si no hi ha cap tipus d'advertiment ni res, no em sembla gaire correcte el que ens ha fet l'Ajuntament.
Gràcies, Alexandra, per compartir aquesta queixa amb nosaltres, a veure què és el que et respon el José Francisco.
Moltes gràcies.
Gràcies per trucar. Què et sembla aquesta usuària? Què és el que li recomanaries?
A veure, s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament, per fer qualsevol tipus d'intervenció a la via pública que suposi una prohibició d'estacionament, ha d'advertir-ho amb 8 dies d'antelació. Que aquests 8 dies coincideixen amb el temps màxim que tu pots tenir a Barcelona el teu vehicle estacionat en un mateix lloc sense moure'l. Llavors aquí s'han de tenir en compte dos fets. Primer, saber quan va col·locar l'Ajuntament aquests avisos advertint de la neteja o de la poda que s'anava a fer, i saber quan aquesta senyora havia deixat estacionat el seu vehicle en aquest mateix lloc. A partir d'aquí s'han de veure si s'han complert aquests plaços de preavís i no.
Si fos inferior a 8 dies, què és el que li recomanaries a l'Alexandra?
Home, si ella tenia el vehicle estacionat per menys de 8 dies i no es va posar la presenialització, això s'han de fer al·legacions.
Clar. Jo entenc que sí, José Francisco, perquè ella explica aquí que va deixar el cotxe aparcat i diguem-ne que el cotxe estava bé, perquè vol dir que si només podem estar com a màxim 8 dies, segur que havent deixat el tiquet, com a molt hauríem passat 7, no hauríem pogut ser més dies. Jo entenc que llavors ella podria presentar al·legacions.
Exacte. A més, si va deixar tiquet, aquí tenim una prova, que és el dia a partir del qual el vehicle està estacionat. A partir d'aquí només caldria contrastar quan es va posar la presenyalització advertint els usuaris de la via d'aquest fet, d'aquesta prohibició. Mm.
Les 10 i 19 minuts del matí també ens ha trucat l'Antonio. Hola, Antonio, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu diràs, Antonio.
Doncs mira, jo vaig aparcar la moto al pàrquing de la Marbella, un pàrquing de sorra que hi ha a prop de la platja. Mm-hmm. I com que la moto estava molt a la vista, la vaig moure una mica i tenia el motor encara encès i la volia arrossegar una mica. Em vaig treure el casc i quan em vaig moure 5 metres, els municipals em van veure i em van dir que això era una infracció i que hauria de pagar 100 euros. I clar, a mi em sembla arrossegar la moto en un pàrquing públic com que molt, molt boig, això de pagar 100 euros per una moto que s'està arrossegant.
A tu et van fer pagar 100 euros. Una pregunta, tu estaves dalt de la moto o l'arrossegaves caminant?
No. Anava caminant, arrossegant-la amb el motor encès, però no pujat a la moto.
No hi circulaves. Antonio, a veure què et diu el José Francisco. Gràcies per compartir la teva trucada.
Gràcies a vosaltres.
Què et sembla en aquests casos? És possible que no tinguessin raó els guardes que el van multar?
És possible. Si el senyor realment anava arrossegant la moto a peu, no hi ha cap obligació de dur el casc posat, perquè no està circulant en la motocicleta. I en aquests casos es trobem sovint un greu problema de prova. Quin és el problema? Que els agents de l'autoritat encarregats de vigilar el trànsit i la circulació per llei tenen reconeguda una presumpció de veracitat dels fets que manifesten en les seves denúncies. Llavors, clar, és el ciutadà, el subjecte passiu del procediment administratiu, qui ha de desvirtuar aquesta presumpció de veracitat. Quan una persona va sola, no té testimonis, no hi ha proves gràfiques, no hi ha una gravació, no hi ha res, el problema serà que l'administració, lògicament, no et donarà la raó a tu i tindràs molts problemes perquè, en el cas que vulguis arribar a l'última instància, a la instància judicial, també tindràs problemes perquè el jutge et doni tu la raó sense una prova que desvirtui aquesta presumpció de veracitat.
Si l'Antonio hagués anat acompanyat d'algú i aquest algú hagués dit com a testimoni que el que deia ell era veritat, llavors la paraula de la gent valdria el mateix que la paraula del testimoni?
Es posen en teoria en igualtat, val? I aquí ja entren en joc molts factors. Si la relació d'amistat, la relació de família... Tot això davant l'administració, si som sincers, no compta massa, perquè lamentablement l'administració limita molt les proves que es practiquen en un procés administratiu per temes de sancions. El ciutadà, quan recorre o fa al·legacions, té dret a proposar tots els mitjans de prova que en dret estiguin permesos, entre què és la prova testifical. I l'administració, al contestar aquestes al·legacions, hauria de motivar els motius pels quals no s'admeten a tràmit aquestes proves. Mm-hmm. L'administració, lamentablement, en la majoria dels casos, té el vici d'ometre manifestació alguna d'aquestes proves. Mm-hmm. Ho fan com si no les hagués posat.
Les 10 i 22 minuts del matí tenim una altra trucada, és la d'Eduard, des de Reus. Hola, Eduard, bon dia.
Bon dia.
Tu diràs, Eduard.
Mira, el cas meu és, perdoneu l'expressió, però la ineptitud de les persones que treballen al Departament de l'Ajuntament de Barcelona. Resulta que aquest dia era un paper del banc conforme tinc la compte embargada. Una multa de Barcelona. Una compte que no hi tinc diners perquè hi ha aquell banc que no hi opero. Llavors, avui he trucat i me diuen que el dia 12 de març del 2012 me van posar una multa per anar per Via Augusta, devia entrar a Barcelona per Via Augusta a 71 km per hora quan era 50. Bé, fins aquí tot normal. El que passa és que jo la primera notícia que he tingut aquesta multa va ser ara a través del banc. No m'han notificat res. Diu, quina adreça té? Li dono l'adreça, diu, aquí costa carrer Llaminès, d'Hospitalet. I diu, home, jo a Hospitalet fa 13 anys que no hi vinc. Estic vivint a Reus i empadronat a Reus. Aquest cotxe el vaig comprar el 2005. O sigui, l'adreça del cotxe és de Reus. I m'envien la notificació a l'Hospitalet. I bueno, diu, és que vostè no s'ha donat de baixa a l'Ajuntament de Barcelona. Dic, home, és que jo no he viscut mai a Barcelona. Vivia a l'Hospitalet. Però és que jo me vaig empadronar a l'Hospitalet i el cotxe consta a l'Hospitalet. Ara, que tinc la compte embargada, ja dic que és una compte que no tinc dies, però ja he de fer un ingrés perquè tinc un rebut. Segurament quan faci l'ingrés m'ho retiraran per la multa, i me deuran cobrar un recàrrec, perquè encara no sé ni per res. Mm. O sigui, no sé res encara. Ni l'impost, ni res de res. O sigui, segurament me deuran cobrar un recàrrec, quan a mi no m'han notificat res.
Doncs a veure què és el que et contesta el José Francisco. Eduard, gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Això és un altre problema molt greu, eh? Quan es canvia de domicili i tens un domicili al vehicle, tens un domicili fins i tot amb l'empadronament, què és el que li recomanaries amb l'Eduard?
Sí, és una molt bona pregunta i un problema que ens trobem molt sovint. Aquest senyor, en el seu cas, ho va fer bé, perquè tenia el vehicle domiciliat al seu domicili real. És molt important el tema dels domicilis a efecte de notificacions. Han de saber que hi ha dos registres administratius que l'administració té com a referència i no està obligada a notificar-te les denúncies, que són el registre de vehicles i el registre de conductors de la Direcció General de Tràfic. Tant quan una persona canvia de domicili, com el fa el canvi només personal del vehicle, ha de fer el canvi als dos registres. Ha d'anar a Prefectura de Trànsit, sí, i comunicar el canvi de domicili del vehicle i el canvi de domicili al registre de conductors, que és el que dient costa usat al teu carnet de conduir. A partir d'aquí, l'administració sempre estarà obligada a notificar-te aquests domicilis. Inclús si tu canvies un dels domicilis i deixes, per exemple, el carnet de conduir, deixes l'antic i el vehicle el canvies, i l'administració et notifiqués el domicili antic i no et trobés, si tu tens un domicili diferent amb dos registres i hi ha resolucions judicials que reconeixen l'obligació de l'administració d'aprovar a notificar els dos domicilis abans de córrer la via edictal. Llavors, en el cas d'aquest senyor, té una via molt clara de recurs, tot i que estem en via executiva, perquè no haurà rebut les notificacions prèvies a aquesta via executiva per una falta de diligència de l'administració, que és no notificar el domicili on estava domiciliat el vehicle.
José Francisco Reyes, advocat expert en temes de trànsit, gràcies per haver vingut avui al Món a RAC1. Si la gent té més dubtes, on poden trobar-te?
Mira, nosaltres tenim un despatx, és Afiliació Consultors, Grup 5C, som gestoria de vehicles i assessoria d'empreses i estem al carrer Rocafort 180, entre Sol Primera de Barcelona. Us puc dir el meu telèfon, és el 93 444 8174, i estarem encantats de rebre qualsevol consulta. Per aquest tipus de consulta relativa a sancions, ha de saber aquestes persones, els nostres oients, que no es cobra una visita com si fos una consulta d'altres àmbits jurídics, donat que els imports de les sancions no són sovint gaire importants, però les persones han de tenir un assessorament, i aquest assessorament primer no es factura si no es fa res, si no es fa cap intervenció.
Moltes gràcies i fins una altra.
Gràcies.